Bones festes, teatreres i teatrers sabadellencs. Heu passat un bon Nadal? Esteu gaudint d'un bon Sant Esteve? Si heu arribat fins aquí vol dir que heu sobreviscut a tots els àpats, ressupons i refrigeris nadalencs. Com podeu comprovar, nosaltres avui no fem festa i aquí estem per explicar-vos com s'omple de teatre la nostra ciutat durant aquestes festes. Benvinguts a l'Amunt al Taló, un programa que tira endavant gràcies a l'equip habitual format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic Roger Benet i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I els continguts del programa d'avui seran els següents.
Amunt al Taló.
Repassarem la cartellera teatral i aprofitarem per parlar amb els directors de dues de les propostes teatrals que podreu veure aquests dies, amb Il·lus Teatre, que presenten l'obra Escorxelles bimbalades, i amb la companyia El Galliner, que presenten La nit just abans de Nadal. I tot això a la secció de La platea indiscreta amb el Bernat Pareja. Avui entrevistarem també els actors i el director de la comèdia del Teatre Sant Vicenç, la comèdia nadalenca, que es titula Estat de xoc. I després ens infiltrarem per veure com van anar els assajos d'aquesta obra abans que s'estrenés. I acabarem, com sempre, amb Teatre de Franc, que l'Elvira ens comentarà les obres que ha anat a veure a Barcelona. I un cop presentats tots aquests continguts, comencem el programa de Sant Esteve de l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló. Passió per al teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I tot i ser dia de Sant Esteve, comencem com sempre, a ser un dia especial, però comencem com sempre fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana amb el Bernat Pareja, que també ha sortit corrents del dinar familiar per venir a presentar-nos la cartellera. Bon vespre, Bernat, què tal?
I tant que sí, bon vespre. Doncs mira, començarem amb la companyia Il·lus Teatre, que tornen a casa per Nadal. Bé, de fet, ja han tornat a casa per Nadal. I no fallen, perquè un any rere un altre ja en porten més de 20, són la companyia que aquest any porten a la cava...
A la Cava de l'Urpí, exacte.
A la Cava de l'Urpí presenten un cabaret literari que ja es va estrenar ahir i hem trucat al seu director, el Jordi Fiter, perquè ens en parli. Bon vespre, Jordi.
Hola, què tal?
Bé, deixem primer que diguis tu el títol de l'espectacle perquè... per no equivocar-nos.
No, a veure, l'espectacle es diu Escorxelles bimbalades.
I aquest Escorxelles...
Ja us aviso ara que si ho busqueu al diccionari perdreu el temps perquè alguna gent ja m'ho ha dit.
Sí?
Que s'han passat molta estona buscant-ho i no ho han trobat. Dic, no, és que no ho trobareu mai.
És creació pròpia.
Heu de venir a veure-ho per saber què són les escorxelles bimbalades.
De fet, et anava a preguntar això, de què tracta una mica l'obra?
No, a veure, és que al ser un cabaret no hi ha un argument general que es pugui agrupar en un tema. És simplement que un dels números que fem porta aquest títol i llavors el vam agafar, perquè era molt curiós, el vam agafar com a títol de tot l'espectacle. Però és que no gira al voltant de cap tema en particular.
Va, continueu combinant poesia amb música, no?
Amb
cançons, sketchos, una mica sketchos, gags... I
algun monòleg,
una mica de reflexió.
Alguna cançó... Sí, sí, exacte. Sí, sí.
I parlant de música, intervindrà la Il·lus Orquestra?
Sí. Sí, sí, tenim la Marina Prades, que és la cantant, l'Oriol Pedrós, el Jan Fiter i el Guillem Barceló, són bastant ja músics fixes en els nostres espectacles. De fet, els tres primers que t'he dit, menys el Guillem, la Marina, l'Oriol i el Jan, són els que hem estat fent, aquesta tardor hem estat fent la gira d'aquest espectacle dels sonets de Shakespeare per Catalunya amb el Jordi Buixaderas i la Laura Conejero, i ja estan bastant fixes tots tres, diguem-ne, ja els tenim com a base, diguem-ne, els espectacles. Sí, sí.
Val, i llavors, com se't van acudint les idees per crear any rere any aquests espectacles per Nadal?
Bé, suposo que està connectat sempre amb coses que veig i que m'arriben d'alguna manera o altra. Ja pot ser llegint un article al diari, sentint una cançó, o que, no sé, d'una cosa que un llibre que m'agrada, doncs un fragment i me'l guardo. És un procés que diguem-ne, requereix un temps, perquè vaig acumulant material i llavors ve la fase de triar i sobretot estructurar a partir de que es creen diferents dinàmiques de punts d'humor, punts més de reflexió, saps? Vaig combinant una miqueta tot el material que vaig recollir. Hi ha alguna cosa que tinc d'altres anys, per exemple, que me la guardo i llavors la poso, o aquest any, a l'hora de la veritat, també me'n van quedar molts que vaig dir, bueno, doncs, aquests no m'hi caben perquè és excessiu, llavors els guardo per un altre any, saps? Anar recollint una mica i estan atent, estan connectat i amb el radar sempre posat.
Val. I llavors, per l'obra d'aquest any, qui seran els intèrprets?
Mira, aquest any tenim el Santi Ricard, el Josep Barceló, la Montse Vidal i el Carles Prats. Són quatre components.
Noms del Teatre Sabadell destacats, eh? O sigui, que compteu amb una companyia important.
Sí, són bastant coneguts i bastant fixes també en els nostres espectacles.
I ens comentaves abans que ara esteu fent aquesta representació, però encara continuarà la gira del Viuràs en el meu vers, oi? Que és l'obra que esteu fent amb la Laura Conejero i el Jordi Boixaderes, que va fer pel Fresh Festival.
Exacte,
encara continueu la gira, perquè heu anat fent gira, oi, amb aquesta
Sí, vam començar l'espectacle vam estrenar a l'estiu en el Fresh Festival de l'edició que es va fer aquest any. I llavors aquesta tardor vam poder muntar això, aquesta gira. Ara la Laura té alguns compromisos amb la importància de ser franc.
Sí, esclar. Venen aquí a Sabadell.
Sí, exacte, aquí a Sabadell. Però hi ha dos o tres possibles bolos més de cara a la primavera. Vull dir que esperem que, si ho podem incrementar una miqueta, pugui també tornar a muntar. Hi ha les ganes i la voluntat de fer-ho. I com a mínim aquests tres que tenim emparaulats, si es confirmen del tot, es podrien ampliar i estaria bé. Sí, sí. Home, és un espectacle que ha funcionat molt bé, tot arreu on hem anat. No és una cosa per gran públic, perquè el fet de que sigui sonet,
sí,
Shakespeare sempre tira la gent molt endarrere, però en canvi t'haig de dir que la reacció ha sigut sempre molt...
una bona acollida.
Sí, la gent es queda molt sorpresa, perquè un cop ho veuen i un cop ho viuen, tothom es queda una mica impressionat en el sentit de que gaudeixen dels continguts i també de la qualitat d'ells, perquè és impressionant com ho dominen, no? I que és molt agradable d'escoltar i de veure, vaja.
Sí, sí, dos bons rapsodes.
Sí, exacte, sí, sí.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Recordem que veu estrenar el dia 22, veu fer representació ahir dia 25, avui també teniu representació ara a les 10 del vespre.
Si s'afanyen encara hi arriben.
Exacte.
Exacte.
I després, Bernat, que encara queden dies per poder-ho veure?
Sí, doncs mira, també es podrà veure el dia 27, el 28, el 29, el 30 i l'1, tots a les 10 del vespre a l'Urpí.
Doncs Jordi, moltes gràcies,
gràcies,
que acabeu de passar unes bones festes.
Igualment.
I això, molta merda amb aquestes representacions que us queden.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
A reveure.
Adéu-siau. Adéu-siau.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I continuem amb el Sant Vicenç, on faran Estat de Xoc divendres i dissabte a les 10, i els Pastorets també dissabte i diumenge a 6:15. A la Faràndula, per la seva banda, també faran Pastorets, diumenge i dimarts a les 6. Al Teatre del Sol faran Joseph, i diumenge a les 6, i també faran la Cantant Calva, dissabte i diumenge a 1:15, en aquest horari una mica...
Sí, una mica així estrany. Ja cap al tard, diguem-ne.
Exacte. Llavors, a la Bàscula faran La Fuita i a l'Espai Àgora faran La nit just abans de Nadal. Que de fet tenim l'Albert González, el director, amb nosaltres.
Bon vespre. Hola. Albert, què tal?
Hola, Jaume, de fet no estic sol, eh?
No estàs sol? Ah, perfecte.
T'he aconseguit aquí els altres membres de la companyia.
Ah, molt bé, així tenim tot el galliner, totes les gallines del galliner. El gall. No?
Sí, perquè a més... Jo no exerceixo de director, en aquesta.
Tu qui actues i no fas de director?
No, ens ho hem creat tot entre nosaltres.
Bueno,
actua i talla les entrades.
Molt bé, molt bé. I qui sou, per tant, així? Sou tots quatre?
Sí, ara mateix estem tots quatre, sí.
Que estàveu assajant?
Bueno, repassant.
Repassant. Sí, perquè de fet ja vau estrenar el cap de setmana passat. I...
Exacte.
Molt bé, doncs com és que vau triar aquesta obra?
Mira, vam triar aquesta obra perquè buscàvem un text així de comèdia, temàtica nadalenca, i demanant i buscant textos, ens va arribar a les mans d'aquest text, que és de l'Anthony Nelson, jo ja coneixia perquè havia dirigit Mentiders amb la Faràndula, i la comèdia doncs, ens va agradar bastant, era exclusivament ambientada en època de Nadal, i llavors vam dir que s'esqueia molt. També és una obra que, tot i que sigui una comèdia i que sigui de Nadal, hi ha crítica, es critica el consumisme, el que seria el capitalisme desmesurat que hi ha per aquestes dates, i bueno, hi ha un missatge, no només la gent es quedarà als riures, com si diguéssim.
Val. I per poder-la representar, l'heu hagut d'adaptar molt per ajustar-la a la vostra companyia?
Bueno, hem fet una adaptació del text i li hem fet una escorgada, hem canviat escenes. Ho hem adaptat una mica al 2018 o als 2000, mm-hmm. perquè l'obra ja és dels 90, i li hem donat més ritme, li hem donat també un to més punyent, perquè és el que comentava l'Albert, no? Que no només també ens agrada riure i fer riure a l'espectador, però també que s'emportin alguna cosa de missatge i crítica, no? I li hem donat una mica més d'aire i humor. Missatge i crítica, perdó, missatge i crítica, que és el que també pensem nosaltres del que s'està convertint darrerament al Nadal, no? Que és una mica aquesta cosa, aquesta salera de consumisme extrem i que ens toca una mica els collons. I també teníem ganes de com... Bueno, demostrar una mica les nostres inquietuds respecte a aquest tema.
Ets el Marc, oi?
No, el Marc.
Sí, el Marc Rius.
El Marc Rius, jo mateix.
Molt bé, dic perquè no us hem presentat, estàvem parlant, hem presentat a l'Albert, el Marc Rius, l'Òscar Castellví i la incorporació, diguem-ne, femenina, no?, el galliner.
També a la Montse, sí.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Montse, què més? Perdoneu.
Montse
Folgado. Molt bé. Doncs així ja us tenim a tots quatre presentats.
Exacte.
Perfecte.
Exacte.
I llavors, de l'adaptació de text a l'adaptació d'espai, perquè l'Àgora és un espai molt petit. Heu hagut de fer molts canvis o us heu pogut adaptar bé?
Doncs mira, l'hem adaptat bastant i la gent que ja ha vist l'obra i entren a l'Àgora els hi sobta perquè veuen l'espai totalment transformat, no? L'obra passa en un magatzem, això sí que ho podem desvetllar, uh-huh. i el que es troben és...
Perdona, en un magatzem d'una botiga, o sigui, a la rebotiga d'una botiga.
Exacte. Llavors, quan entra a l'Àgora, es troba que l'escenari...
Quasi ha desaparegut.
Ha desaparegut, sembla molt més gros, sembla un magatzem de veritat, sembla que de cop i volta allò no sigui el que tenim tots al cap quan parlem de l'Àgora.
Sí. I, de fet, ens ha agradat... Bueno, juguem una mica, també, això m'agradaria potser especificar-ho.
Per tant, perdoneu, trenqueu el que és la quarta paret, diguem-ne, directament, no? Us poseu entremig del públic, també?
És a dir, no. Hi ha un espai escènic, El que sí que l'escenari està com... L'escenografia està com... L'hem integrat a tot el que és l'espai de l'Àgora. No només agafem el que és els 4 metres de tarima que hi ha, perquè és un espai petit, no? Sinó que hem pogut que l'escenari formés... una mica més, intentar transformar l'espai, no? Intervenir una mica en l'espai, perquè també doncs, impressioni, no? I sigui un element més atractiu per venir a aquestes dates a l'Àgora. Mm-hmm.
No, la gent aquests dies realment ha sortit una mica, ha quedat impactada perquè el públic que es repeteix cada any en aquestes dates que s'acosta a l'Àgora a les funcions nadalenques, no està acostumat a una escenografia que es fusioni amb la sala i l'espai i no saps fins a quin cert punt comença la tarima, diguéssim, de l'escena o la ficció d'aquest magatzem. Hi ha hagut una molt bona feina de la Mariona Ovia, d'un disseny d'escenografia fet a base de moltes caixes de cartró.
Perquè és un element que és important, el cartró és un element important a l'espectacle, en el text.
Sí, no ho desvetllarem, però hi ha un missatge molt, molt xulo de l'autor sobre el cartró i el reciclatge, podria dir.
Ja, val. Sí, perquè quan acaben aquestes festes del Dia de Reis, per exemple, hi ha aquí una pila de paquets en els contenidors que s'aboquen, que, mare de Déu.
I llavors, és evident que, tal com heu fet vosaltres aquestes reformes i ajustos, no, però l'obra com a tal s'havia representat abans a Catalunya?
Sí, aquesta obra es va fer a l'any 2000-2001, aquella temporada, al Versus Teatre.
Sí, dirigida pel Raimon Molins i el Ferran Audí. Raimon Molins potser us sonarà, és el director artístic de la Sala Atrium de Barcelona, i el Ferran Audí doncs, és un director també de cinema i teatre de Barcelona, i ells la van fer aquella època també per Nadal, però mai més. Des d'aleshores, que tinguem constància a nivell professional, no s'ha fet mai més a Catalunya. Ja. Potser sí que s'ha fet en altres grups de teatre amateur, però no.
Ja, a Londres sí que es fa, perquè és com una sí. mena història que la repeteixen.
Bueno, de fet, l'autor Anthony Nelson ja és un d'aquests, bueno, un comediògraf d'aquests important pel britànic, no? És com el Ray Conney o algun d'aquests així també molt conegut.
Sí, sí, a més, ell, tot i escriure comèdies, també fa un tipus d'escriptura molt directa, a vegades, que interpel·la molt a l'espectador, vull dir que té bastants registres. I,
Sí, perquè la dramaturgia anglesa últimament estem acostumats, bueno, almenys no últimament, sempre té aquesta mena de cosa històrica, que sempre és una dramaturgia feta o dirigida o des de l'alta burgesia anglesa. En canvi, crec que l'Anthony Nelson el que fa és intentar apropar les comèdies i la dramaturgia a el que és més a les classes socials més aviat més baixes, no? I des d'aquí intentar inserir-hi idees i missatges més aviat de lluita, no?
I potser aprofitant la comèdia justament per acostar-se a això, no? A les classes potser més populars, no?
Exacte.
I introduint-hi un missatge, però també a través de la comèdia. Doncs,
sí, doncs, si voleu anar a veure l'obra, serà demà, el 28, el 29 i el 30, a la mateixa hora, als 4 dies, a 2:15.
A l'Espai
Aura. I queden poques entrades, eh?
I queden poques entrades, doncs a córrer doncs, sí. per poder-ho veure.
Exacte.
Moltes gràcies a tota la companyia El Galliner i molta merda amb les representacions que us queden.
Gràcies a vosaltres.
I que acabeu de... tingueu una bona entrada d'any, que ja s'acosta.
Gràcies, igualment. Bé, i un últim apunt. A la plaça Doctor Robert, el dijous a les 11 del matí, es farà el nou Pessebre de la Clara, una obra de titelles dedicada als més petits a partir de 4 anys.
Perfecte, doncs amb aquesta agenda atapeïdíssima del voltant de Nadal. Bernat, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
Ens retrobem al proper programa.
Que vagi bé i bona entrada d'any.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Després dels àpats nadalencs i les llargues sobretaules, ve de gust desenllacar anant al teatre. I si pot ser per veure una comèdia i fer-nos un bon tip de riure, millor. Doncs el Teatre Sant Vicenç ha escollit Estat de Xoc, una comèdia molt, molt, molt esbojarrada per representar aquestes dates nadalenques combinat amb els Pastorets. I ahir, dia de Nadal, ja la van estrenar i ara es disposen a repetir les actuacions fins al dia 19 de gener, els divendres i dissabtes a les 10 de la nit. Estat de Xoc és una comèdia basada en un text del dramaturg britànic Ray Conney, que coneixereu per les comèdies com Políticament Incorrecte, Diner Molt Negre i Taxi. I l'adaptació l'ha fet en Jordi Amat, que alhora també és el seu director i que el tenim, no al nostre estudi, sinó que el tenim per telèfon. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs?
Doncs bueno, aquí, passant la tarda, aviam.
Molt bé. Molt bé, i a més, alhora també ens acompanyen al nostre estudi dos dels actors, la Sandra Clapés. Bon vespre, Sandra.
Hola, bon vespre, gràcies.
I també a l'Òscar Rodríguez. Bon vespre,
Òscar. Hola, bon vespre.
Jordi, ens Hola. Farem un bon fart de riure amb Estat de Xoc, oi?
Home, esperem que sí. És a dir, nosaltres hem marxat una miqueta de la típica pallassada per intentar doncs, que la mateixa situació en la que es va involucrar el protagonista doncs, sigui el que faci gràcia a la gent, el que faci riure a la gent.
Doncs perquè ens pots explicar una mica quina és aquesta situació inicial que planteja l'obra?
Sí, home, la situació és la d'un doctor de l'hospital, X, que prepara una gran conferència que el projectarà doncs, en el cim de la seva carrera professional. Aleshores, rep la inesperada visita d'una antiga companya i amant que casualment doncs, li ha donat com a fruit de la seva relació una filla que ell desconeix. Aleshores, bueno, a fi que això no intervengueixi a la seva carrera, inventa 50.000 excuses i 50.000 enredos doncs, per tal de sortir-se'n com pugui i embolicar a tothom qui pugui per sortir-ne ell salvat.
Per tant, és comèdia d'embolics per intentar, o sigui, justament el fet de voler tapar aquesta situació genera tota una pila de confusions, no?
Exacte, exacte.
Podem dir que és un vodevil o no?
Bueno, el vodevil majorment se'n desequipara amb els embolics d'home, dona, amant, amic, que s'augmenta la situació, i en aquest cas és un fruit d'una relació antiga i bueno, i ara la situació és el fet que tinc una filla inesperada i que pot complicar-li la seva feina, la seva projecció professional.
però bueno, si volen canviar dintre d'un vodevil, sí, bueno.
Diguem-ne que té, però té entrades i sortides per portes,
sí,
perquè l'escenografia em sembla que l'he vista i ja té unes quantes portes.
Sí, els personatges van entrar i sortint, tant els metges com la dona del dos Planes, com el sergent, la filla, bueno, han dit altres companys de la feina que van entrar i sortint en diferents moments.
Molt bé. I Òscar, tu fas un dels personatges, em sembla el personatge del doctor, oi?
El doctor Òscar Planes, exacte.
I, sí, per tant, aquest que té els fills, que té aquesta filla, perdó, així, que ho intenta dissimular. Però, de totes maneres, l'obra té alguna relació amb Nadal?
Sí, tant. Representa que és el dia de... són les festes de Nadal, que passa tot, diguéssim, que passen aquestes coses tan enrevessades constantment i està decorat, diguéssim, com Nadal. O sigui, que és molt adient per les dates.
Val. I el teu personatge, com una mica enfoca tota aquesta situació? A part d'intentar dissimular, com ho encara tot el fet aquest de tenir una filla i alhora doncs, haver de presentar aquesta conferència?
Està molt nerviós, perquè representa que la conferència l'ha de donar en una hora i quart. A partir d'aquí comença a situar-se amb tota la problemàtica que li ve sobrellevada constantment, i apareix la filla, bueno, un munt de coses que ja veureu. És molt divertit i constantment sorpreses, inventives. Hi ha una frase que es pot dir de l'obra, que és: la necessitat és la mare de la inventiva. Constantment hem d'estar inventant coses, dient esbojarades.
I no li hagués sigut més fàcil dir la veritat?
Ui, no faria gràcia.
La comèdia no hagués sigut així.
No, però... el personatge ja, de bon principi, es veu que no vol dir la veritat. És així. Ahir només està interessat en donar la conferència a l'hora en punt i que els seus neuròlegs quedin supercontents.
I un d'aquests personatges que em sembla que surti és el personatge que fa la Sandra. Bon vespre, Sandra.
Hola, bon vespre.
Quin personatge interpretes?
Bueno, jo interpreto la sergent Sants, una mosso d'esquadra que estan allà, l'han enviada allà, en aquest hospital on passa tot, i bé, jo immersa en una sèrie de personatges, alguns conflictius, altres doncs, que intenten, com ha dit l'Òscar, pues, mentir cap amunt, cap avall, i la sergent pues, intenta posar una mica d'ordre en tot això.
I Sandra, totes aquestes, quan és una escena, és una comèdia d'aquestes així tan esbojarrades, que tenen un ritme tan ràpid i trepidant, uh-huh. Us ha costat molt aconseguir aquest ritme a l'hora de preparar-ho?
No ens ha costat. A veure, sí que és veritat que és un treball en què primer ha d'haver-hi doncs, un estudi previ i sobretot molta pràctica i molt de treball al darrere, però no ens ha costat, perquè som un equip un equip de professionals que, bueno, ja ho veureu si veniu a veure-ho, i la veritat és que també hi ha molt de companyerisme, i clar, aleshores això en escena es veurà.
Heu pogut treballar,
sí,
molt bé.
Sí, sí.
I tu creus que amb les situacions que es plantegen, tu que fas, o sigui, ets una, no directament estàs tan implicada com el personatge de l'Òscar, les situacions que s'arriben a crear són realment creïbles? Poden passar a la vida real?
Sí, pot passar perfectament, des de la notícia que se li dona a l'Òscar en el primer moment que entra pues, l'examant, des d'aquesta notícia, tot el que es desencadena després, això pot passar el dia a dia, i de fet segur que passa.
No sé si t'heu arribat a fer alguna comèdia que fos tan diguem-ne, tan, que tingués tanta acció i que hi hagués tan picada com aquesta.
Home, havíem fet pel davant i pel darrere, és un vodevil impressionant també, sí, amb molta feina, i ens ho vam passar molt bé, i aquesta comèdia també és molt divertida i tan tapridant com pel davant i pel darrere, o inclús més, potser, perquè és molt picada, hi ha molt de text i és molt divertida. Hi ha gags molt, molt divertits.
I Jordi, tu també, a part de dirigir, també interpretes un dels personatges, oi?
Sí, sí, sí.
Quin personatge és?
El doctor
Torrat, sí. Ja, el nom ja és...
Bueno, cadascú interpreti com vulgui, no?
Ja.
Després, abans, per fer les quines coses, s'hi ha d'estar una mica de Torrat, perquè si no, no es faria.
Ja. I una mica com és el personatge que interpretes, com participa d'aquesta mena de bogeria que intenta muntar el personatge de l'Òscar?
Bueno, una miqueta fruit d'una antiga... no relació, però sí predilecció amb la mateixa noia que amb el conductor es va enredar en el moment. El retrobar-se posteriorment doncs, fa que, bueno, que te'n vol costi tant doncs, ajudar i fer-se càrrec de... o voler-se fer càrrec de la filla i donar un cop de mà al seu company i tot plegat.
Sí que primer es resisteix una miqueta, evidentment, perquè, bueno, pot donar uns embolics que ell no té cap ganes d'entrar-hi, però al final claudica perquè veu que, bueno, que tothom hi sortirà guanyant.
I Jordi, tu has estat, has dirigit i aleshores has actuat. Sí. Has tingut algú també que t'ajudés amb la part de direcció?
Bueno, una miqueta tots plegats, perquè aquí el paper de director queda una miqueta en col·laboració amb tothom, perquè evidentment doncs, el fet d'actuar i dirigir és una mica complicat. Aleshores doncs, tothom va dient doncs, bueno, què es pot millorar, què es pot canviar, i va ser de la base doncs, que hem establert inicialment, però es van posar les coses de manera que tothom més o menys va ser tallant.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, heu fet un bon equip tota la companyia.
Mm-hmm.
Com va sorgir la idea de preparar aquesta obra, Jordi?
Bueno, es tractava bàsicament de buscar una comèdia que fos una mica coneguda, teòricament, perquè després bueno, vam canviar el títol i en van canviar altres coses. I, bueno, és igual, jo mirem fugir dels personatges que érem, també, perquè hi ha molta gent, hi ha enganyant masses, i has d'anar buscant una mica tot que t'encaixi. I dintre dels que hi havia, doncs vaig trobar aquesta que em va fer el pes, i ja està. No?
Molt bé. I no sé si teniu alguna, en totes aquestes situacions que es plantegen, alguna anècdota divertida que us hagi passat durant els assajos. Sandra, Òscar...
Sí, a veure, sí. Hi ha bastantes anècdotes. Hi ha alguns moments molt divertits, que hi ha unes entrades en què algú doncs, s'ha posat de cap per avall. Després, doncs, anècdotes d'aquestes entrades i vingudes de les portes. Algú que ha entrat i ha sortit en un moment
alguna
que no tocava.
Alguna porta equivocada.
En una altra porta que no equivocava.
Alguna sí, sí. Porta d'aquestes algunes... de vaivent que es queda trabada, que no passava la cadira,
exacte,
alguna cosa així.
Sí, sí.
Però bé, algun accent que canviava de cop i volta.
Algun accent, sí.
Que canviava. Un dia era un accent, un altre dia un altre, però bueno, finalment decidir quin accent, ja està decidit, això no hi haurà cap problema.
Sí, no, la veritat és que com diu l'Òscar, això és cert, ens ho hem passat molt bé, molt bé. Molt divertit.
Bé. I per tant, per tots els nostres oients, si això volen riure de valent, no es poden perdre aquest estat de xoc, que ja ho diu que el títol ja és ben clar, un estat de xoc, que es representarà a Sant Vicenç fins al 19 de gener, tots els divendres i dissabtes a les 10 de la nit. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Sandra, Òscar, moltes
gràcies. Moltes
gràcies. Gràcies, de debò.
I nosaltres continuem amb el programa, que ara escoltarem justament un infiltrat en els assajos, de tot i que ja ells ja han estrenat, però per veure com van anar els assajos d'aquest estat de xoc amb l'Eloi García. Endavant i escoltem-ho.
Molt bé.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Molt bé, a veure. Ei, hola, bona tarda. Bueno, bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Què? Com pinta tot això?
Bé, no sé si pinta gaire bé. A mi m'han demanat ara fa un moment una injecció de 50 mil·lígrams de l'argactil i no sé. Llavors m'han dit que em portés una de 100 mil·lígrams, o sigui, que no sé, per una jove neuròtica. Ja ho veurem.
Què vol dir una injecció?
Sí, una injecció, un calmant de l'argactil, 100 mil·lígrams.
No em digui que...
I després volia posar-li 1.000.
Però això, algú s'ha posat nerviós abans de sortir
molt
a actuar?
Molt, histèrica, una jove histèrica, insuportable.
És que jo sóc la Núria Gil, l'infermera Gil, i he anat a aquest hospital a donar una notícia amb un...
Perdoni, he anat a on?
En un hospital. Estem aquí en un hospital. A l'hospital.
No, això és un teatre.
No. Estem a l'hospital d'aquí de Sabadell i llavors jo...
Bueno, l'Hospital Sabadell.
Sabadell, sí. Ah. I jo he vingut a buscar amb un doctor en concret per donar-li una notícia. I aleshores, doncs, la meva notícia doncs, té que veure amb aquesta jove histèrica, que la supervisora...
Amb la del... Què li diu que li ha donat?
100 mil·lígrams de l'argactil.
D'això, de l'actil aquest?
L'argactil.
De l'actimel.
L'argactil, vigila, perquè si no, les xeringues volen en aquest hospital, eh?
També volen les xeringues?
Sí, perquè, és clar aquesta noia està com una mica confosa, saps? Per la informació que sempre se li ha donat i resulta que, doncs, bé, ha d'esbrinar un tema que la preocupa, saps?
I jo és que m'estic molt perdut ara mateix.
Aquesta infermera Gil va donant notícies a dues persones alhora i, esclar, estan com trasbalsades, els trasbalsa.
Els trasbalsa, que són actrius, o tampoc?
Qui?
Aquesta senyora que diu que li passa no sé què, que li han donat això de l'any
no, no,
de l'any.
No, no, no és res d'actriu, no és res d'actriu, no, no. Ah, és una jove neuròtica, molt neuròtica.
No, de neuròtic s'acolli...
Sí, però no és actriu.
El que passa que li diu carinyo, carinyo, ja li donaré jo carinyo en aquesta jove neuròtica.
La xeringa?
No, és que, bueno, tenim com una mena de parentiu, saps?
No, jo és que... Jo vaig cap allà, cap a la platea... És la platea, no, això?
Bueno, no?
La recepció i el despatx del doctor Sanz.
Doncs a la recepció i el despatx del doctor què?
Planes.
El doctor Planes, ah, bueno...
Perdó, perdó, si és que són d'allà.
Pot anar a la primera planta, a la sala de metges.
Hi ha plantes i... Sí.
Vigila.
Per què?
Amb el lagactil.
Que sí, és que hi ha un metge que també està com una mica nerviós.
Doncs que se'l posi ell. Bueno, bueno, gràcies, eh? Vinga, adéu.
Adéu.
Ostres, noi, tu.
Senyora Montsal, que estigui de seguida que estarà amb vostè. Aquest és un altre
cop, se'm pots queixar.
Li havia dit 5 minuts, eh?
Bueno, ja ho estic preparant, ja li havia dit.
Per... I ja sé que això ja fa més de 10, eh?
Perdó que interrompi, bona nit.
Bona nit.
Bon vespre. Bé, de fet, ja no sé.
Sí, digui.
Vostè deu ser el doctor...
Òscar Planes.
Planes,
sí.
Ah, encantat.
Neurocirurgià de l'Hospital de Sabadell, què tal?
Com de l'Hospital de Sabadell.
Exacte, de l'Hospital de Sabadell, sí. És que avui estic molt...
Que no del Taulí, eh?
No, del bueno, l'Hospital de Sabadell i Taulí, sí, se li pot dir de qualsevol altra manera, eh? De totes formes, és un hospital molt, molt famós. Jo és que avui he de donar la conferència a Ramon i Cajal, eh? A les 12 del migdia tinc molta pressa, estic molt ocupat, eh? Oi que sí, senyora?
Ui, tant! Miri, sap què? Serà millor que vingui al meu despatx per repassar el seu discurs.
Molt bé.
Vostè és, perdoni?
Jo? El Montserrat Castellví, directora de l'hospital.
Eloi García, de Ràdio Sabadell, de la Mona Altaló.
Sí, és que m'està donant constantment pressa.
Estem una mica nerviosos perquè hem de donar la conferència a Ramon i Cajal i encara ha de repassar el seu discurs.
Escolti, ja li he dit que l'estic preparant, però deixi'm 5 minuts, que és que l'haig de preparar i... Ja sap vostè que ho faré perfectament, que això és una oportunitat...
Perdoni que el talli, perdó. Però vostès preparen discursos per qui, exactament?
Jo haig de donar avui la conferència a Ramon i Cajal. És molt important per...
Si no, Ramon i Cajal ja m'he
agradat. Sí, per 200 neurocirurgians que venen de països tan llunyans com el Japó, Islàndia o Canadà.
Aquí ve gent del Japó?
Ui, tant.
Islàndia, eh?
Hasta la ministra de Sanitat, exacte. Perquè com que necessitem un escàner nou...
Sí, ja li he dit que no parlaria de la nostra pobresa.
Ha de quedar bé.
Ja li he dit.
Però sense que es pensin que estem en fallida, eh?
Exacte, no es preocupi, eh?
Perquè una cosa que em preocupa... Bé, a part que això, que vostès diguin que són doctors i que això és un teatre, però bé, aquí no ens hi posarem. Una diuen que no sé què, que hauria d'una xeringa amb actimel, no, amb...
Lagartil.
Amb això.
La supervisora. És que es posa molt nerviosa, de tant en tant li han de fotre 50 mil·ligrams de lagartil.
O mil,
vols dir?
Perdoni, a la supervisora, però si ella m'ha dit que li posen algú.
És que passen coses molt estranyes en aquest hospital, eh? Estem tots molt nerviosos.
Molt, molt nerviosos. Miri, jo estic...
A vegades es claven xeringues on no toca.
Estem a punt de començar la conferència, eh? I vostè no passa pel meu despatx.
Ah, és que no paro de rebre... Entrebancs, entrebancs, tot el dia entrebancs.
Miri, com això segueix així, tots haurem d'anar a la bugaderia. Es tiraran els plats pel cap, que no ho veus.
Però escolti'm una cosa. Vostès estan preparant una obra... No una obra, no, una conferència. Li direm conferència. Aquí li dieu conferència.
Sí, exacte.
Quin dia, això?
És avui mateix.
A les 12 en punt?
A les 12 en punt. Sí.
I saps què passa? Que donant la conferència el pot convertir en director mèdic d'aquest hospital.
I vostè ja no ho serà, ho seré jo. I arribaré al cim.
Doncs a mi m'agrada.
Suposo que ja sap que vostè no era la meva primera opció,
Bé, ja s'ha sentit algun rumor.
Era l'última, Planes.
Sí, ja ho sé. Que jo...
Sembla que en aquests també els hem posat la xeringa.
Bé,
els deixo enraonar,
D'acord.
Immediatament, cap a un despatx, home.
Passi, xeringues o conferències... Per què em fan fer aquesta secció, jo? Ai, si és que... Cada dia estan més sonats els actors i les actrius, i a Sant Vicenç, del Sol, del Tirmo, de la Faràndula, mare de Déu. Mare meva, amb lo bé que estaria a l'estudi, per favor.
Doncs mira, jo sóc la mare del doctor Torrat. Jo cada any vinc a la festa de Nadal de l'hospital a portar els regals pels joves i pels nens, perquè fan la festa de Nadal, però el que jo no m'hagués imaginat mai és que aquest any m'he trobat amb un regal per mi, perquè resulta que tinc una neta, que no ho sabia. I ja no sé el meu fill que m'enganya, si és que té dona, si té filla, si... no sé.
Perquè... Oh, hola, què tal? Perquè hola. Vostè qui és? Però és que...
Ah, jo sóc la mare del doctor Torrat, un doctor d'aquest hospital de fa molts anys.
Torrat.
Molt bon metge, molt bon cirurgià.
Torrat.
Torrat, sí, sóc la senyora Torrat. Sí, sí,
del
sí.
Del doctor Torrat, sí, exacte. Una mica sí que ho estan tots, a Torrat.
Una mica. Són,
deuen ser parents, no? Bé, perdó. I què deia d'una filla de...
A veure, que resulta que a mi m'han dit que una noia, una joveneta que hi ha aquí a l'hospital, diu que és filla del doctor Torrat, del meu fill. O sigui que sóc àvia, jo no ho sabia. Jo ja no sé el meu fill quina història ha tingut, si està casat, si no està casat, però per mi és una sorpresa tot això.
Per mi sí que és una sorpresa.
Ara, la nena és encantadora. És molt maca i jo estic molt contenta de tenir aquesta neta.
Ah.
Sí, sí, estic molt il·lusionada, sí, sí, em va sorprendre molt, però és encantadora i estic molt feliç.
Sí, no va bé això, de que cadascú es faci l'entrevista i no hagis de preguntar res. Vull dir, que no ho dic per vostè, perdoni, eh?
No, és que m'agrada xerrar, com que surto poquet.
Faci, faci. A on surt?
Jo a l'hospital no hi soc gaire, només vinc un cop a l'any de visita.
Ah, sí, això?
Jo no treballo a l'hospital, jo sóc la mare del doctor Torrat. Jo només vinc de visita per la festa de Nadal.
Ah, i què ve, portar regals? O...
Regals, sí, pels joves i pels nens de l'hospital. Uh-huh. Sí, sí.
Ah, molt bé.
Bé, hola, àvia.
Ai,
què tal?
Júlia.
Hola, bé, és que jo he vingut aquí a l'hospital. Bé, abans de saber qui era la meva àvia, és que resulta que ahir...
Però vostès no deuen bona nit a ningú, que comencen a xerrar perquè sí? Perdoni, no...
Coi, bona nit, senyor. Que bé, que estava l'alt, vostè.
No, però em sembla que agafaré una d'aquelles xeringues de no sé què i mira tu.
Bé, jo també a l'hospital tampoc no hi vinc massa, però el que passa és que ahir ma mare... em va explicar que tenia un pare i que estava treballant aquí a l'hospital. I llavors, doncs clar, doncs jo he vingut corrents a buscar a veure qui era el meu pare. I he tingut la sort, doncs, de conèixer a la meva àvia.
Sí, perquè resulta doctor... que el seu pare és el meu fill, és el doctor Torrat.
Sí, estic aquí amb la meva àvia i m'estimo molt.
I vostè és la Torradeta, no?
No, perdó, sóc la Júlia Torrat.
Júlia Torrat.
De Torradeta, res de res, eh?
Ah.
Torrat de seques.
Torrat,
ja està.
I vostè sap alguna història d'una xeringa que diu que corria per aquí? És que la supervisora m'ha dit no sé què. Que després m'han dit que s'injectava ella la xeringa amb
una
l'actor.
Xeringa? Ai, no em sona, eh?
Què diu aquest jove, Júlia?
Una xeringa? Ai, no ho sé, xeringa? Ai, em sembla que està...
D'un tranquil·litzant, que no sé qui li passava, que hi havia una senyora, una noia, no sé què, que es posava...
Home, tu imagina't, en aquell moment que vas a buscar el teu pare, una mica de nervis n'hi ha, no?
Mm.
I llavors potser que les vostè. Coses semblen ser... que passi alguna cosa, però clar, és que amb els nervis...
Sí, sí.
Un es posa molt nerviós, què vols que et digui?
Doncs...
I clar, i és que jo ja no sé què fer, perquè...
Tranquil·la, Júlia,
a buscar
no
el meu pare,
així,
doncs, i llavors...
Júlia, tranquil·la,
que mira, està allà, a la planta, a la platea, vull dir, a la planta 2.
El meu pare! On és el meu pare?
Amb el planes, vagi.
Pare!
Adéu, faci. I jo em sembla que fins l'any que ve no torno, eh? Mare de Déu, quina colla de sonets. Bé, estat de xoc. Bé, és com es queda un després de veure tot aquest panorama. Per Nadal. Ves, mira, això farà baixar els torrons.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, aquest programa d'avui, de Dia de Sant Esteve, que a més hem tingut farcit de teatre, perquè hi ha una pila d'estrenes aquí a Sabadell, doncs anem a veure a Barcelona com van, perquè em sembla que l'Elvira també ens porta una cartellera ben farcida.
I tant,
és així,
sí.
Elvira, bon vespre.
Bon vespre.
Bon dia de Sant Esteve.
Igualment, gràcies. Doncs sí, i bon vespre, teatreros, primer de tot. Barcelona també està bullint, el teatre està bullint. perquè fan molt, hi ha molta oferta, però aquest any boníssimes. Llavors, avui us en parlaré de tres, que alguna està fins al dia 30, però si podeu, en 5 dies podeu anar, és que no us poden perdre.
Ja. Yeah.
Perquè, bueno, són les perles d'aquests dies, eh? Són obres... Hi ha alguna altra que també us l'explicaré, que ja és fins pel gener, però dues que les acaben el dia 30, si podeu. Hi ha molta gent que fa vacances encara, com que ho fan al vespre, a la nit, i així, que es pot arribar a Barcelona en un moment, no us les perdeu. Començaré explicant que vaig anar a veure Troia, una veritable odissea al Teatre Nacional de Catalunya. Una veritable odissea. Veure ballar, cantar a capella, lluitar, canviar-se de vestuari i de registre, tot durant una hora i 15 minuts, sense pràcticament marxar de l'escenari, és realment una odissea, almenys els actors. La companyia Cor de Teatre ha trobat el nom ben apropiat per presentar aquest espectacle, que està inspirat en la Ilíada i la Odissea de les llegendes meteorològiques gregues, amb músiques conegudes de Mozart, Bach, Händel, Wagner, Verdi, Bizet i molts altres, però sempre totes cantades a capella amb una perfecció meravellosa, ballant i en moviment constant, sense intuir en cap moment ni amb les veus ni amb els gestos l'esgotament que això deu comportar. Tantes hores cantant a capella.
Hi ha text o no hi ha text?
Molt poc. Quasi tot és cantat. Hi ha molt poquet text. Hi ha molt moviment, això sí, també, eh? Una posada en escena ingeniosa i espectacular, combinada amb una il·luminació que, de la meva percepció, va ser que era com una mica massa fosca. Però ja la claritat, la brillantor, ja ho porten els actors, que formen un grup compacte i consistent que aconsegueixen que la posada en escena no davalli ni un moment. Moments de lluites espectaculars i trepidants, amb moviments molt ben coordinats, i d'altres moments més pausats i amorosos, amb unes coreografies plenes de detalls i recursos que semblen senzills, però que són molt ocorrents. Abans i ara, els humans sempre hem lluitat per aconseguir poder i èxit, i encara més busquem l'acceptació i l'estimació de l'altre. Els grecs ho van representar en les seves grans obres, i nosaltres continuem mostrant tots aquests anhels de la mateixa manera, fent teatre. El teatre és ben bé un reflex del que està passant a les societats.
I tant.
Troia, una veritable odissea, pot ser la història d'aquesta humanitat que ens sembla que avancem, però que sempre estem igual. Sempre tenim els mateixos problemes, els mateixos anhels. El que sí que és segur, que aquesta proposta escènica, com diu la companyia Polifònic Teatral, que a mi em va deixar la boca oberta i considero imprescindible pels que els agrada el teatre. Voldria afegir que aquesta proposta es pot veure la brillant actuació del sabadellenc Enric López. També hi participa un altre actor de Sabadell, en el cor de suport i fent de cover, en Joan García. A tots dos, felicitats. Aquesta estarà fins al dia 30 de desembre.
Fan pocs dies.
Molts pocs dies.
Van estrenar ara fa molt poc. O sigui,
van estrenar, fa 15 dies. Sí, no ha arribat a les 3 setmanes que
sí,
la facin.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, no sé si la repetiran.
Perquè no és una producció del Nacional directament, aquesta,
no,
oi?
No, és d'aquest grup Cor de Teatre.
Cor de Teatre.
Sí, que és un grup que s'especialitza sempre a cantar en capella. Mm-hmm. Molt bones totes les coses que presenten, eh? Jo n'hi he vist diverses. I, bueno, he vist dues més. I totes tenen molt... T'enganxen de seguida.
Han agafat aquesta història tan potent, no? Sí. Explicar la història d'Ulisses.
És molt barrejat, eh?
Està barrejat.
Barrejat. Però és molt interessant. La manera que ho presenten, com si fos un llibre, és molt interessant.
Molt bé.
Continuo. Una altra de molt forta. A veure, aquesta que he presentat, de la Troia, és per les persones que els agrada la música. També els espectacles, perquè és un gran espectacle, la música. Per qui li agradi les coses més sentides, anar al teatre i tenir un sentiment i un text preciós, aneu a veure La neta del senyor Ling. Un monòleg a partir de la novel·la de Philippe Claudel, que me'l vull comprar, perquè és que l'obra va ser espectacular. Traduïda per Sergi Balbel. Dirigida per Guy Cassers, interpretada meravellosament bé per Lluís Omar. És un monòleg, però està esplèndid, de veritat. Un text, com deia, preciós. I com diu el director en el programa, que s'adapta a la llengua i a la cultura i a la personalitat de cada actor que l'assumeix. Ha estat traduïda a diversos idiomes, sempre la fa un personatge, és un monòleg, però el mateix director, com que és el que ha fet el guió, l'adapta en aquell actor i en el lloc que s'està fent.
Per tant, perquè no ha sigut, doncs, no és una cosa original del teatre lliure, sinó que hi ha altres llocs que també s'ha fet la mateixa versió d'adaptar la novel·la per fer-la
exacte.
Un monòleg.
Aquest director ha adaptat la novel·la i llavors la va fent per diversos llocs. Però llavors l'adapta, depèn del país que està, el llenguatge i l'actor, la manera d'actuar de l'actor. Molt interessant, eh? Aquesta adaptació és tan preciosa, tan correcta i commovedora que personalment, en acabar, vaig estar molta estona emocionada. És que diu unes paraules tan maques, tan ben dites i és tan sentit. Us explico una mica de què anava. Un narrador explica la història d'un refugiat, un avi que amb la seva neta fugen dels horrors de la guerra del seu país i arriben a un port europeu. Allà coneix un home que també està sol com ell, d'aquesta ciutat. D'aquí neix una amistat molt emotiva, que no els hi calen les paraules, ja que no es parlen el mateix idioma. El vell tan sols aprèn a dir bon dia, i prou. I s'enteren només amb els sentiments i l'acompanyament i amb la seva solitud i els seus enyors. Després passen altres coses, el muntatge. No es pot dir res més, perquè al final és inesperat. Almenys jo en cap moment vaig pensar que s'acabaria d'aquella manera i et queda el cor tan encongit i veus que és tan maco el que et volen dir. Ja et dic que vaig sortir...
Caram.
Sí, de veritat, que a mi em va entusiasmar, eh? Un muntatge d'una sòbria escenografia amb recursos tecnològics d'una gran precisió, però que ajuda a fer volar la imaginació de l'espectador i implicar-se profundament en aquesta història. El tema s'explica... Com a conte s'explica? Un conte que l'expliquen tres persones, però que només l'interpreta un sol actor. Fa els tres papers. Unes filmacions al fons fan que l'actor es multiplica. I està, ja t'he dit, esplèndid. Ja diria que és una de les millors interpretacions que li he vist al Lluís Omar.
Caram, tu, això és...
T'ho dic de veritat, eh?
Sí, és un 10 sobre 10,
per
diguem-ne.
Sí,
per mi
sí.
Perquè, esclar, estem parlant d'una de les millors interpretacions del Lluís Omar.
Sí, de les millors. Es fa gran i es fa gran interpretant també, molt. He de dir que estava asseguda a la primera fila i en alguns moments em semblava que el seu parlar fluixet, la seva mínima expressió, els sons que ell mateix fabrica amb l'ajuda de petits instruments, semblava que només m'ho digués a mi. I realment ho vaig viure intensament, tal com ho dic. Espero que el públic més allunyat, perquè la sala és molt gran, potser penso que massa gran per ser un monòleg tan intimista, però espero que els de més enrere també els arribi el caliu, aquest caliu d'aquestes paraules tan ben dites i, evidentment, d'aquest text tan ben escrit. També s'acaba el dia 30.
Caram, així...
No sé si...
Això potser sí que anirà de bolos, no?
Segurament farà bolos. I potser, no ho sé, potser vindrà a Sabadell.
Ja. Bueno, de moment aquesta temporada
no aquesta temporada
programada.
Segur que no. No, realment...
Però el que queda de temporada no està programat, almenys.
No, penso que si ve a Sabadell, que no ho sé, que és un dia, a partir de la temporada que ve, Sí.
Molt bé.
Anem per una altra.
Anem per una altra.
Divertida. És un altre gènere.
Això, avui sí que ens portes tres coses ben diferents,
sí.
No? Perquè un muntatge, diguem-ne, musical, coreogràfic i
molt vistós.
Gran format, perquè és a la sala gran del Nacional. Aquí el Teatre Lliure, petit
molt
format,
intimista.
Molt íntim, molt petit. I ara aquesta comèdia.
I ara una comèdia superdivertida, però amb unes grans, grans, grans actuacions. 4D Òptic, a la Biblioteca de Catalunya. Una obra escrita i dirigida per l'argentí Javier Dolté i traduïda per Toni Casares. Tota una lliçó d'interpretació coral que ja fa 15 anys la van interpretar els mateixos actors. Llavors ja va ser un èxit i ara els actors més adults en tots sentits l'han tornada a recuperar. Sota la batuta, aleshores, del mateix director d'abans. El mateix que ho va escriure.
Sí, sí, sí.
Una obra de ciència-ficció on uns científics, per casualitat, accedeixen a la quarta dimensió. És llavors quan els actors es desdoblen i es poden veure dues situacions alhora. Dos mons que s'interposen al mateix moment, però amb un temps molt diferenciat. Tot passa en un ritme vertiginós. Uns treballen per la ciència, amb passió i també passions entre ells, i els altres, els desconeguts, diguéssim, són un grup de delinqüents que preparen un assassinat per augmentar els seus ingressos. Els científics només podran sortir d'aquesta situació si intervenen físicament en els esdeveniments. I aquí comença aquest ritme tan vertiginós. Cada actor té un moment especial de lluïment i tots interpreten dos papers, el del científic i el dels que han vingut. Hi ha uns canvis de vestuari i de registre amb un ritme vibrant. No podria dir un nom només d'un actor, perquè tots ho fan tan bé, l'Antònia Jaume, la Núria Lagarda, la Sandra Monclús, la Nora Navas, la Carme Poll, el Jordi Rico, l'Albert Triola i el David Berr. El Jordi Rico ja li van donar el Premi Butaca fa 15 anys sobre, amb aquest paper.
Amb aquest mateix paper, amb aquesta mateixa obra.
Amb aquesta mateixa obra, sí. Perquè fa un paper molt agraït. No és que ho faci ni més, ho fa molt bé, però els altres també. Però, clar, el paper aquest és molt de lluïment. Tots estan esplèndid i s'intueix una gran pinya interpretativa entre ells, unes actuacions generoses i brillants que t'enganxen des del primer moment, de riure, de passar-ho bé. Una obra original tant en el seu argument com en la manera de presentar-la. És ciència-ficció, comèdia, misteri i una reflexió. Pot existir en realitat una vida paral·lela? Hi ha una possibilitat de viure dimensions desconegudes? Aquí està la reflexió. Un goig riure i veure grans interpretacions de tots els actors, a la vegada de gaudir d'un text i un argument molt ben elaborats. Crec sincerament que és una proposta que no es pot perdre. Estarà fins a mitjans de gener.
Sí, 18... Tenim una mica més de temps per poder-ho anar a veure.
Això mateix. Després de festes, doncs, a veure riure una mica.
A veure. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, ens has portat avui un teatre de franc ben farcits com els canelons d'avui de Sant Esteve.
Sant Esteve, i tant que sí.
Moltes gràcies, Elvira.
A vosaltres.
Bon cap d'any.
Igualment a vosaltres.
Perquè ens retrobem ja el 2019.
L'any que ve.
Exacte.
Adéu-siau.
Adéu. I acabem el programa d'avui, dia de Sant Esteve, el programa número 99. La setmana vinent, coincidint amb l'inici del nou any, ja serem centenaris. Bon cap d'any, fins al 2019. Ah, i per cert, aprofiteu per fer salut. I tal com us recomana el nostre company, l'Aleix Muñoz, del programa 13, just abans de l'Amunt al Taló, el podeu escoltar, participeu a la Cap d'Any Reis, la cursa de la nostra ciutat el proper 31 de desembre. Per tant, salut, teatre i Amunt al Taló. Fins l'any que ve.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content perquè m'atrauen les maneres deixant de banda els no sé què i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content perquè anar fent ja no és la idea i coneixem-me tan intens no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content,
estic content
perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après ens fa tossir com una mula.
notes que l'abric se't fa petit. Sents com els pulmons volen sentir el fred intens d'aquesta nit. Vols curar per sempre el descosit. Fer saltar les grapes del neguit que t'acompanya fins al llit. Fa tant de temps, fa tant de temps que els teus intents de fer-te creure que estàs bé es perden sols entre la gent. Però avui ho sents, avui ho sents, com quan de nens fèiem vaixells amb un paper que abandonàvem convençuts que eren eterns. Escolta, nit de vents, nit de vents. Escolta, els ulls tornen els crits i els records que sempre van vestits d'aquest blanc que sembla gris. Però una veu et crida d'imprevist i un calfred s'escola per l'abric. He somiat tant.